Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
Aquesta setmana, la flor i nata del món gastronòmic estarà pendent dels senyors Michelin i la seva guia vermella. Com que encara no en sabem res de res, a l'espera del Ball d'Estrelles, avui al restaurant Caníbal no reivindicarem els nous triestrellats, ni els que s'estrenen amb la primera, ni els pobres que n'han perdut alguna pel camí. Avui posarem a la cassola Caníbal el primer cuiner català que va obtenir el 1994 tres estrelles Michelin. Santi Santamaria, l'ànima i el cervell del restaurant Can Faves a Sant Celoni. Era un cuiner excel·lent que no es va mossegar la llengua a l'hora de qüestionar la tan afamada cuina tecnoemocional que, ben entrats al segle XXI, liderava Ferran Adrià. El linxament va ser públic i notori. La seva mort sobtada en un viatge a Singapur el 2011, 3 anys després de l'agra polèmica, ens l'ha fet oblidar potser massa de pressa. Per això nosaltres avui el degustarem a poc, un home culte, malcarat, combatiu, un home Manot, que diria Pla, només ens en pot sortir un plat rodó.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Gerard Jubany, un homenot, què ha passat al voltant d'una taula aquesta setmana?
Que s'hi deu haver obert el debat al voltant de les noves mesures que ha presentat el govern espanyol per combatre l'obesitat. Bé, més que noves, hauríem de dir simplement les mesures, perquè es tracta d'iniciatives que ja s'havien anunciat anteriorment sense arribar-se a aplicar mai.
Cert, de totes les que han cridat més l'atenció és la del codi de colors per alertar els consumidors de fins quin punt un determinat producte és saludable o no ho és.
És un codi de colors i de lletres que té 5 nivells, des del verd i lletra A, que indica i a l'alta qualitat nutricional d'un producte, fins al vermell i lletra E, que alerta de tot el contrari. Es coneix com a Nutri-Score, i ja hi ha empreses que el començaran a utilitzar de manera voluntària, això sí.
I la mesura ha tingut molt ressò, però encara no és obligatòria ni té una data fixada per ser-ho.
O sigui que estem davant d'unes mesures una mica de nyigui-nyogui, en diríem. Vull dir que una empresa que es dediqui a l'elaboració de productes no gaire saludables probablement no utilitzarà el codi NatuScore i no passarà res.
I també s'ha de dir que no és un codi perfecte.
No, precisament. Hi ha una ONG, Open Food Facts, que ha calculat com qualificaria aquest codi determinats productes de consum habitual.
A veure.
I atenció a alguns dels resultats. Aquest codi donaria una qualificació de B, o sigui, la segona millor qualificació a un refresc de l'estil Coca-Cola Zero. I, en canvi, qualificaria amb una D la segona pitjor al nostre estimat oli d'oliva.
Ui, això per què?
Doncs perquè els resultats es calculen a partir d'un algoritme que valora els aspectes positius i negatius, com ara l'excés de greix, de sal o de sucre, per cada 100 grams de producte. I, és clar, 100 grams d'oli ens donen 900 quilocalories, moltes menys que una Coca-Cola Zero, per exemple. I, a més, l'algoritme no mesura la qualitat de greix.
I per tant, que ara ningú es pensi que un refresc de cola és més sa que l'oli d'oliva verge extra, eh?
No, i qui vulgui pensar el contrari, endavant, tu, que provi de posar Coca-Cola Zero a l'amanida o que es mengi la botifarra i les mongetes amb un potent all i cola.
No donis idees. Conclusió, el codi encara no és obligatori, per tant, l'aplicarà qui li doni la gana i, en segon lloc, tampoc és fiable del tot, eh? Malament.
Hi ha altres qualificacions que ens quadren més, eh? Per exemple, un gazpacho d'aquests envasats lluiria una saludable lletra A,
sí,
mentre que una crema de cacau o avellanes estil Nocilla, Nutella, tot això ens arribaria amb una perillosa lletra E.
Vaja, 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 veurem quin futur té aquest codi. En canvi, segur que el menú que ens porta avui en Ramoneda es mereix una A com un temple.
I tant, com tot ell, eh? Tot ell en Ramoneda és com una gran
una,
A.
Una
Ramoneda, vine, vine.
Avui tenim un gastrònom a la Royal, una periodista tocada amb una miqueta de rom i una escriptora amb somnis de sommelier. I per començar, suposo que ja ho heu llegit a l'entrada. Un clàssic que sempre ens agrada recordar. Un plat amb aromes del Montseny. Esperem que us agradi.
Home, i tant. Ens encanta.
No podíem haver triat millor.
Exacte.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Sortim de Catalunya Ràdio i arribem a Malla, a Osona.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Hem arribat.
Bé, ha anat bé
tot
el viatge?
Sí, una horeta. Sí. Bueno, una horeta.
Bé, bé. Anem primer a l'hort?
Sí.
I així després t'ensenyo això d'aquí dins?
Sí.
Pau Santamaria és el fill de Santi Santamaria. El seu ofici és proveir de verdures i fruites de qualitat i de temporada als restaurants.
Conec el producte, coneixo el món de la cuina. No vull ser cuiner, perquè això de, tinc 3 nens i vull disfrutar-los. Bueno, anava als pagesos, recollia els productes, I vaig anar, la primera visita vaig fer, vaig ser el senyor monje del Via Benito. Aquell dia vaig amb un cistell, vaig ficar-hi albergínies, tomàquets,
sí,
unes cebes i uns estendres. Clar, jo no sabia entrar per la porta de la cuina. Vaig entrar directe per la porta del restaurant. I em recordo com vas? I ostres, vaig venir a veure el senyor monje, sóc en Pau, fill d'en Santi. I pues, va començar així el projecte.
Mm-hmm.
Vaig veure que els agradaven i vam començar...
I ara encara els hi portes?
Sí.
Sí.
Pues mira, això és l'or, part de l'or.
Mm-hmm.
Per aquí, perquè es quedarem ben molls. Aquí, aquest any hem plantat mil i pico tomaqueres i estem netejant perquè aquí començarem a plantar-hi la segona vinguda de faves.
I ara?
Ara, coliflors, cols, comencen les primeres carxofes del Prat, que per mi encara estan una mica dures. Després que comença, bueno, a estendres, ceba tendra, bolets d'aquí al Montseny, perquè al Montseny...
No sé si series el proveïdor perfecte d'un camp faves actual, amb el que...
Sí, no, el meu pare era inaguantable. Això no... És una cosa... No.
No t'agradaria proveir?
Ostres, aguantar el meu pare, no.
Era molt exigent, entenc.
No, i m'agrada, servir, per exemple, el celler, i m'agrada trobar restaurants exigents perquè et fan moure... Perquè, mira, jo tinc això... I això no ho trobarà ningú. Això és el que em fa moure a mi, buscar llavors sempre fora i buscar pagesos nous que et facin coses diferents, varietats antigues, locals.
Com has après l'ofici aquest de trobar el producte perfecte? En part el responsable va ser el teu pare?
A part del pare i anant a esmorzar als bars. I a casa hem estat sempre acostumats a menjar. I això ens ho ha ensenyat el pare. I era el dia a dia a casa meva. A casa meva venen de pagès. El meu pare va fer restaurant, però el meu avi Joan era pagès i la meva àvia, la Tresina, treballava al tèxtil i el meu avi sempre cuinava ell. A casa, escudella de cardolla, els macarrons ben fets, un sofregit ben fet. I això és el que a mi m'ha emocionat i m'emociona. Ell no parava. Ell era un boig. Ell podia fer 1.000 quilòmetres per anar-se'n fotre un pollastre. Això no... Vull dir, és una cosa que no dius... O passar per anar a Madrid, passaves per Bilbao, dius, papa...
Home.
La desviació és una mica greu. No, però aquí es menja bé. Dic, vale, vale. O anar a Burgos, anàvem allà a menjar la morcilla. I tu pujava al cotxe i es mirava el rellotge. A tal hora estaràs a tal lloc, sí. I no conduïa, a més.
Qui el portava, llavors, tu?
En Manolo, el taxista, que ja no hi és, pobre. I jo, quan vaig tindre carnet. O la meva mare. Jo, el meu pare, no el vaig disfrutar quan era petit. Jo, vull dir, els meus pares marxaven cap a aprendre. Ell no era cuiner, vull dir, ell no va tindre l'escola. I va prendre a la taula, menjant. I s'anava cap a França, sobretot. Jo me'n recordo. I va dir, anem a Sòria, anem. L'hotel, pum, a la plaça. I va agafar la Michelin, diu, la Michelin, hi ha tres restaurants que es menja bé. Dic, bé, trien un. No, no. Pau, entra en aquest i pregunta-s'hi què fan un millor d'un millor. Això, això i això, papa. Bé, anem-hi. I quan estàvem a l'últim plat, en el meu amic diu, ara vés a l'altre, pregunta-s'hi a veure què fan. Un més bo, eh? Això, diu-li que ja... I vam fer els tres restaurants en una nit. Vam dinar, vam sopar tres cops. I va aprendre. I aprenia llegint, que ens va deixar una biblioteca enorme i molt maca, i menjant, i bevent. Podia estar en un restaurant de menú, perquè feien una bona escudella, o un tres estrelles, i a la nit menjar tres estrelles.
Clar, ell va ser el primer, i amb això se li deu que sigui revolucionari, en dir, ei, l'important és la terra, la connexió amb la terra, els productes,
sí.
Quilòmetre zero, ara sembla que...
No se l'ha reconegut encara. Ell quan va demanar dir tot això, se li van tirar a sobre els lleons, perquè a quilòmetre zero no hi ha cap multinacional que ens apoyi. Al final, ell no mai es va casar en cap casa. Espero que algun dia se li reconeixi, perquè tothom fem això, tots fan quilòmetre zero, tots fem producte d'aquí. Ell deia que no podies anar darrere de la moda, tenies d'anar davant de la moda, i t'ho ha demostrat. 7 anys fa que es va morir, i fa 30 anys que ho feia. Mm. Ell deia que el clàssic mai marxaria. Sempre tindràs al cap un menjar una escudella, sempre un pollastre ben fet. Els clàssics aquests mai et marxaran, deia ell. Revolucionari, sí, sempre he sigut un revolucionari, el pare.
La renúncia a la tradició culinària em posa a mi personalment en una situació incòmoda, perquè em deixen un espai professional de gran soledat. La ignorància sobre l'execució de les receptes propicia el seu abandonament i per això la tradició es rep amb incomprensió i desdeny creixents. La cuina al nu. Santi Santamaria. Don't you know that you can count me out?
Ell era molt amic, no? Els seus grans amics, no? Ferran Adrià...
Va ser gran amic, van ser amics, sí, i van acabar sent coneguts.
La cuina els va separar, no? Potser la manera d'entendre la cuina.
Sí, i altres coses, potser, però abans era, ells voltaven tot el món junts. Que ell, en Ferran, en Gaig, en Fermín Puig, que també... Jo crec que el pare va marxar, quan va marxar l'única cosa que va ser greu va ser d'en Fermín Puig, la discussió que van tindre. O altre jo crec que no, perquè ja sabia ell que és com un Fórmula 1, el McLaren i Ferrari sempre aniran a xocar-se, no? Mm. Ell volia anar amb Ferrari, el meu pare, i l'altre també. Això donava vida, la cuina.
Nosaltres amb el Santi ens vam conèixer el 85, 86, 87, vale, que venia quasi cada setmana amb el Bulli, amb el Pau, la Regina, i no paraven de parlar de cuina. Vamos, cada dilluns i cada diumenge venia el Santi i no paraven de parlar d'això, no? De com es podíem fer una nova cuina catalana.
Parlem amb Ferran Adrià, xef del Bulli entre el 1984 i el 2011.
Nosaltres érem íntim amics i amb el Pau érem de la família, era com... recordem que eren nens i li feien el menú i tal. Nosaltres vam ser molt amics i després va haver desencontres perquè teníem diferents maneres de pensar, però en veritat, molt menys personal de lo que la gent pugui pensar. En l'època que estem parlant, els 80 i els 90, Catalunya no comptava molt en la gastronomia mundial. Tot el que es va fer a finals dels 80 i els 90 va ser revolucionari i la gent que va participar formen part d'aquesta revolució i el Santi, sense dubte, és una d'aquestes persones. Jo mateix podia estar d'acord amb ell en algunes coses i en altres no, com ell podia estar d'acord amb mi en algunes coses i en altres no. Que l'important del Santi és que tenia un discurs, tenien cuines extraordinaris que el que fan és simplement reproduir, ell era molt més, no? Perquè Santi és un dels cuiners més importants segurament en la història de Catalunya, perquè va estar en una generació que va donar el salt de ser uno desconeguts a marcar la pauta a nivell mundial.
Continuem passejant amb Pau Santamaria pels Horts de Malla, a Osona.
Tot allò d'allà, teniu les remolatxes, i veus que ja està tot tapat, són tots enciams
sí.
Per l'hivern.
Sí. Tindria Can Faves 3 estrelles ara mateix, amb la cuina que feia llavors, mantenint-la?
Jo crec que sí. I evolucionava, també. Mm. Perquè li tenien de treure l'estrella. Mm. Passa que potser la Michelin també estava incòmode que el discurs del pare, perquè anava contra marea, ells anaven a la dreta i tots, ell anava a l'esquerra.
Hi ha algun plat que te'l recordi especialment?
Ai!
Sí.
Hòstia, quan menjo un xai ben fet a la brasa, o quan menjo una cuina casolana, quan anem a Montseny amb la família, i seu, jo tinc la tripa de bacallà, o la royal de tòfona. Jo no ho he menjat des que va tancar Can Faves.
No ho has trobat, enlloc?
No. Records. I ara anem a taula i el que fem és fer fotos als plats. Mm. I nosaltres ens tenia prohibit, ell. I no feia cap foto al plat. Ell. Quan anava a menjar, ell deia una cosa que jo he pres, i jo igual. Vaig a un restaurant, no faré mai fotos.
Per això què?
Tu te'n vas a veure l'Ubre, la Gioconda aquesta, li fas fotos?
Però potser no et deixen tampoc.
Bueno, però és que és art també, el del plat. És molt trist que tu paguis un menú 300 euros, el celler o qualsevol d'aquests, i que tu abans d'entrar ja vegis l'espoiler de la pel·lícula. Mira, ja menjarem això, ara vindrà això. Ostres.
L'efecte sorpresa.
L'efecte sorpresa. Per això pagues uns diners també. No pot menjar i per l'espectacle, pel servei, per tot.
Deies que el teu pare havia deixat una gran biblioteca,
sí.
Però és que era un culte i un intel·lectual, eh?
La meva mare dormia amb llibres, sempre ho deia, perquè ell dormia, el meu pare, amb llibres al costat. Tots els llibres que té, menys els antics, els té tots marcats. Fluorescents i apunts que feia ahir. No, era radical. Posarem per aquí, que anirem més.
Vius aquí?
Ojalà, això és el meu somni. Jo vinc al mig de Vic.
Hi ha un article, precisament, del teu pare, que parla del mercat de Vic, no? De la importància dels mercats.
Sí, ell venia molts dissabtes aquí a veure'l. Però bueno, ara s'ha perdut una mica, això, perquè Vic, ara ja trobes tomàquets tot l'any.
Per viure un mercat, no n'hi ha prou de visitar-lo. Cal impregnar-se de la seva aroma a cuina popular. Just només olorar el seu ambient, se sent la qualitat. Una reivindicació del buen comer. Santi Santamaria.
I els pagesos i a preus. Tots van a preus arrebentats.
Ara veiem com un garatge, no?
Això és l'antiga nau de vaques. Això és la part d'entrada de mercaderies. Sí. Aquí la pagesa ens ho deixa aquí. Nosaltres entrem a aquella càmera. I aquí dins tenim l'obrador. Allà és on netegem l'enciam. Aquí és on pelen patates i pan braves, que ja tenim demanda. Els hi fem unes guarnicions a la gent, amb verdura tallada, la pastanaga, el rabanet de l'or...
Sí, sí.
I sempre de temporada. El pare, el 2011, va morir, crec que era el 2010. En Xavi el va incorporar, necessitava un pilar fort que l'ajudés una mica a tirar. I per això es va incorporar en Xavi. Nosaltres vam anar al Disney de París a l'hivern i en Xavi el van entrevistar. Es van entrevistar en el Disney de París, en l'hotel Disney. Va ser curiós. Jo recordo aquell dia. Més el tinc gravat.
Doncs ara li preguntaré.
I com a cuiner, en Xavi és un déu.
Moltes gràcies, Pau.
De res. I'm going back to the city. I declare that's where I belong.
Tornem a Barcelona. Al carrer Pau Claris hi ha el restaurant del xef Xavier Pellicer.
Bon dia, Xavier.
Sí, bon dia, Paula. Com estàs?
Molt bé.
Benvinguda.
Gràcies. Escolta, com vas conèixer el Santi Santa Maria? A París, m'han dit?
Bé, sí, va ser fa moltíssims anys, cap al 92, quan les Olimpiades que ens vam trobar per entrevistar-nos en el Disneyland de París, enmig dels Plutos i dels Goofies i del Mickey, no? Jo entro com a cap de cuina a Can Faves en el 93, no? Que és quan, potser vaig ser el primer cap de cuina, perquè fins ara ja havia tingut segons de cuina, i era quan el moment on tenia dues estrelles Michelin i s'estava treballant per aconseguir la tercera, no?
Veig moviment, la cuina. Què esteu fent ara? Perquè, bé, són quarts d'11, eh?
Sí, però els quarts d'11 comencem la setmana, està clar que és quan arriba més gènere, molta verdura, òbviament. Ara acaba d'arribar els jacs amb els seus brots, herbes, salvatges, i estem preparant el que es diu la mise en place del començament de setmana per poder assolir i afrontar un servei de migdia amb plenes garanties.
Què et va ensenyar? Què vas aprendre del Santi Santa Maria? Què s'hi pot veure amb la cuina del Xavier Pellicer del Santa Maria?
Home, quan tu estàs pràcticament 10 anys amb una cuina, està clar que hi ha reflexos del passat, no? Però, home, reflexes sobretot amb aspectes de la selecció del producte, de la qualitat amb la que volem treballar, de l'exigència tècnica que utilitzem a l'hora de treballar.
No sé si tens la sensació que ell va ser el primer que va parlar clarament amb noms i cognoms sobre això del producte, que ara, diguéssim, sembla que tots hi tornem. No se li ha reconegut prou tot allò que ell va dir fa 30 anys?
Home, si ara estem descobrint la mare dels ous, i ell ja ho deia fa molt de temps, està clar que no se li ha reconegut prou, no? la vàlua de la seva defensa del territori, de les arrels, del que són els costums, del que hi defensava amb utrança, no? Que era el fet de la identitat, no? La identitat és fonamental per poder fer créixer un país i fer créixer una cultura i defensar uns valors del que representa per nosaltres el ser d'una àrea, no? d'un lloc i transmetre aquesta identitat a través del plat.
En fi, jo sóc el primer a desitjar que en els meus restaurants es mengin els millors bunyols de bacallà, el millor fricandó o un apoteòsic bacallà amb tripes. Però per això es necessita pensar, reflexionar, actuar serenament, en sintonia amb l'entorn natural i amb un mateix. Contràriament, el més probable és que se'ns passi l'arròs. Una reivindicació del buen comer. Santi Santa Maria.
I potser això sí que no se li ha reconegut. En Santi es basava més en una cuina de territori on hi havia una transmissió més patrimonial o matriarcal en el fons del que representava aquesta cuina, i el Ferran sí que obre unes portes diferents, que és plantejar una cuina molecular, una cuina d'avantguarda, on hi ha precisament un afegit de tècniques noves, i això s'ha de reconèixer. Vull dir, jo no sóc una persona que sigui no blanc-negre. Jo he tingut l'honor i la sort de treballar pràcticament 10 anys a Can Faves i no he deixat d'anar al bulli. Com a professional crec que l'aportació és magnànima, no? Després, bé, està clar que això s'ha fet com si fos un partit de futbol entre dos equips rivals, i al final el que es tractava era anar més de la mà i aprofitar aquesta embranzida en aquell moment tan màgic de la restauració catalana per fer pinya. Bueno, no es va aconseguir, però jo crec que tant mèrit té la cuina del Santi com té la cuina del Ferran, i com diuen en castellà, los datos me remito, no?
Però per què creus que l'hauríem de recordar? És a dir, per algú que digui Santi Santamaria, si em sona, però no acabo de saber ben bé què va fer aquell home.
No hem d'oblidar que va arribar a portar pràcticament 6-7 restaurants alhora, perquè era una persona amb unes idees molt, molt clares, molt fermes, perquè sempre va defensar el que representa el nostre país a través del plat i també a través una mica del sentiment més proper i més local i més català, i perquè a part era un gran intel·lectual, algú que va portar des de llibres de micologia, que va retrobar la trompeta de la mort i la va tornar a ficar en els plats de la nostra cuina, perquè era una persona inquieta, perquè era una persona amb un gran coneixement, i a totes aquestes coses crec que fan que sigui algú singular, i només per aquest fet caldria tindre una mica més de memòria, que potser en aquest país a vegades dic que és molt curta.
Xavier Pellicer, moltes gràcies per obrir-nos la cuina del restaurant i per anar-nos del Santi.
Pues un plaer, ha sigut un gustasso poder compartir aquests minuts de xerrada. Gràcies.
Menja, calla i sigues feliç. I no preguntis, perquè pots ofendre. Santi Santamaria.
Un restaurant caníbal a Berlín obre els dissabtes de 3 a 4 de la tarda amb Paula Molés. Els altres dies, tancat per descans del personal.
Bona tarda.
Hola, arratxaldeu, buenas tardes.
Què tal? Escolta, venim de parlar d'un dels grans de la gastronomia de Santi Santamaria i jo necessito alguna cosa per fer-ho baixar, tot això. Què em proposes, Anna?
Bueno, pues, ¿qué te parece si nos tomamos un carajillo o, como dirías tú, un cigaló?
Hombre, un cigaló, clar que sí. Anna Vega, periodista especialitzada en història de la gastronomia, qui saludem sempre gràcies a Ràdio Euskadi. Salutacions, doncs, cap a Bilbao. Anna, escolta, comencem pel principi, eh? Definim què és això del carajillo o del cigaló.
Bueno, pues vamos a ver. El carajillo, más que una receta concreta, es un concepto muy amplio bajo el que se engloban diferentes versiones de café alegrado con licor, ¿vale? Desde las más elaboradas, con múltiples fases, colores y hasta flambeado y tal, hasta las más sencillas, que son simplemente echar un chorrito de algún licor o espirituoso dentro de un café, ¿vale? Entonces, antes de que los oyentes, que ya sé yo cómo son, se rasguen las vestiduras defendiendo que el carajillo solo hay uno y es el mío y es el de mi pueblo, vamos a explicar la curiosa historia que hay detrás del carajillo.
Venga, explica, Ana, explica, explica. Drinking rum and Coca-Cola, go down point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Això de la història del carajillo del cigaló, eh? Hombre, esto de carajillo a mí me suena carajo, que no sona molt bé, no?
Pues, Vamos a decir que hasta mediados del siglo XX o más, decir carajo servía para que tu madre automáticamente te quisiera limpiar la boca con jabón.
Sí.
Así que todas esas versiones que nosotros conocemos, que suenan muy viejunas, que son como, por ejemplo, caray, caramba, carambolas, todas esas son versiones suavizadas de la palabra carajo, ¿vale? Mm-hmm. Entonces, entrar a un bar y pedir un carajillo, pues era una cosa como de mal tono, y tampoco es que se hiciera demasiado, porque, y aquí es donde entra el intríngulis de la cuestión, la palabra carajillo es bastante nueva.
Es nueva.
Sí. Bueno, por ejemplo, en castellano, la Real Academia Española solamente la admitió en 1989, que hace nada.
Sí, y habíamos nacido tú y yo, pero bueno,
sí,
hace poco.
Hija,
pero...
sí. Y hasta principios de los 70 realmente solo se conocía en Cataluña. Había gente que viajaba a Madrid desde Barcelona y se pedía un carajillo en un bar y no les entendían, como de, ¿pero qué me está usted pidiendo?
¡Oh, qué bueno!
Pero vamos a decir que en Cataluña sí que surgió esta palabra a comienzos del siglo XX. Por ejemplo, en 1925, que es la referencia más antigua que yo he encontrado, el modesto carajillo ya aparecía descrito en una revista de Barcelona como una de las pequeñas satisfacciones de la vida, junto al cigarro caliqueño que se tomaba uno después de almorzar. Ya sabemos que esto del café y el caliqueño, aunque ahora lo tenemos asociado a algo un poco más cochinote, un caliqueño era una especie de purito. Vale. En 1928, por ejemplo, los bares de Tarragona ofrecían sesiones especiales por la mañana, matinales, a los currantes, a los obreros del barrio, con café a 20 céntimos y carajillo de coñac a 25, ¿qué te parece?
Hombre, pues esto, una de las pequeñas satisfacciones de la vida, y eso este precio es más aún. ¿Y la paraula carajillo, don Bellavors?
Bueno, pues para esto hay más teorías que cuentos de calleja. Por ejemplo, existe la de que allá en la guerra de Cuba, a finales del siglo XIX, unos cuantos soldados, o los soldados en general que venían de España a luchar en la selva de Cuba, mezclaban café y ron para darse corajillo, como diminutivo de coraje, ante el enemigo. Estos militares luego volverían a España y a Cataluña con la fórmula del embolingue, que seguramente era café, ron y alguna cosa más. Y, bueno, chimpún, ya está. Esa es una de las teorías más extendidas y una de las más simpáticas. Pero otra versión, por ejemplo, es un poco más realista quizás y más oscura. Cuenta que los terratenientes badaloneses que había en aquellas épocas en Cuba daban a sus esclavos una bebida a base de café y aguardiente llamada carajo para que trabajaran, pues los pobres con algo más de fuerza.
Exacto.
Y entonces se supone que luego algunos de esos indianos que cuando se independizó Cuba tuvieron que volver a España y a Cataluña, bueno, pues se trajeron el brebaje con ellos. La palabra carajillo viene de la contracción de caraguillo, ¿vale? Que yo caraguillo, seguramente lo estoy diciendo mal.
Sí, sí. Caraguillo.
Eso
sí,
es.
Caraguillo.
Porque se supone que los transportistas, que tenían siempre mucha prisa, ¿sabes? Que se toman el menú rápido y tal, pedían en los bares o en los restaurantes el café y la copa todo en uno. También está la de que los estibadores del puerto de Barcelona, ya por los años 30, se tomaron un café con licor y como estaba muy caliente, dijeron ¡carajo!
Hombre, bueno, dijeron esto de ¡carajo, camarero!
¡Caramba!
Camarero, que me muero, camarero, un carajillo de yogur. Un carajillo de yogur.
I penso ara en el cigaló, Anna, sí, que esto viene de cigala, que en català és el sinònim divertit de penis, eh? ¿Passa el mateix amb el carajillo o no?
Pues más o menos, eres tú muy lista, ¿eh?
Venga,
porque vamos a ver, aunque ahora no entendamos perfectamente esa connotación, porque ahora ya no utilizamos carajo tanto, realmente la palabra carajillo resultó malsonante, ¿sabes? Como un poco sucia durante mucho tiempo, porque parece un diminutivo de carajo, que la gente entienda que es pene, pilila, miembro viril, ¿vale?
Sí,
entonces,
vale.
De ahí que otra de las teorías que existen diga que lo llamamos carajillo como referencia, si la gente recuerda esos dispensadores estrechitos que hay en la punta de las botellas de licor para echar chorretes. Entonces, su forma un poco fálica podría haber causado la asociación con carajo y cigala, que en catalán ya sabemos que también es el sinónimo de pene, y de ahí carajillo y cigaló. Y alguna teoría también, seguro que cada oyente tiene la suya propia de su casa, que le han contado.
Pero escolta, però és certa la teoria aquesta que diu que són això, les poblacions costaneres, les que més afició tenen, això del cigaló?
Bueno, pues son unas de las que tienen más afición a este embolingue un poco viejuno, porque cargar el café con licor y alegrarlo con unas gotillas es más viejo que la tos, ¿vale? Por ejemplo, en Castellón, que ya sabemos que tú tienes relación con Castellón, donde el carajillo cremaet o quemado es toda una institución, pero también, por ejemplo,
cremem l'alcohol amb sucre, li posem un granet de café, bueno, tota una liturgia, això del cremaet.
Sí, es una cosa muy elaborada y que se toman muy en serio.
Sí, sí.
Pero, por ejemplo, en Mallorca está también el reventat, que se hace con ron Amazonas, el café caleta de Ibiza, el cremat de la costa de Lampurdán, el asiático en Cartagena, el barraquito de Tenerife. O sea, que los marinos han sido siempre muy de tener una mujer en cada puerto y de calentarse el gandat con algo, porque vamos a ver, aparte de todos los que hemos dicho, por ejemplo, existen también mezclas de café con diversos licores, como por ejemplo el café licor, el calent, el zaperoco de Canarias, el café diablo, el quemadillo de Aragón, el belmonte murciano, el quitapenas, el risol de Jaén, el resolí de Cuenca, hay millones de ellos.
Me gusta esto del quitapenas, però bé,
¿verdad que sí? Suena súper bonito.
Però on estigui un cremaet que es tregui tot l'altre. Gràcies, Anna Vega i Ràdio Euskadi. Escolta, ens veiem d'aquí un mes amb més menjars amb història.
Eso es.
Agur.
Un besito.
Adiós. Thank you.
Un restaurant caníbal a Berlín. No surt a TripAdvisor, però ens podeu seguir a Twitter i a Instagram amb l'usuari @caníbalberlín. La Magdalena de Proust.
Hi ha un plat que em porta molt bons records, que és senzillament un ou ferrat amb patates fregides que em feia la meva àvia Roser.
Ariadna Oltra, periodista.
És un plat que em feia de petita, però també de gran. Me'n recordo de gran, ja amb 20 o 30 anys, d'anar-la a veure i allò un dia per sorpresa, al migdia o al vespre, i dir-me, va nena, que et faig algú de dinar, què vols que et faci? I ella ja m'ho preguntava sabent que li diria un parell d'ou ferrats amb patata fregida. I feia unes patates d'aquelles que tallava gruixudes però que quedaven ben tendres i toves, patates rosses que podia sucar amb el rovell de l'ou. És el plat favorit, el meu plat favorit.
Alícia al Mercat de les Meravelles.
Toni Massaner és l'home que ens porta sempre meravelles amb la seva fundació Alícia. Bona tarda, Toni.
Hola.
I avui la cosa és pesada i peluda, eh?
Ei, avui parlem del senglar.
Del senglar. Mm. Bueno, som en plena temporada de caça.
Clar, i parlar de caça, ara ja sembla que no ho recordem, però vol dir parlar molt de la nostra tradició, eh? Que, evidentment, l'ésser humà sempre ha caçat des de la prehistòria. És una activitat que, a més de servir per aconseguir aliments, doncs ha estat important a nivell simbòlic, de supervivència, fins i tot d'estat social. I clar, a casa nostra la caça sempre ha anat lligada també a la cuina, no?
Mm, sí.
Abans la carn de caça de fet era la més preuada, eh? Els reis se'n reservaven drets del que es caçava a les seves terres, però ara, tot i que els restaurants d'alta cuina continuen fent, per exemple, la famosa llebre de la Royal, alguns plats de caça paradigmàtics, el Noma ara, el nou Noma...
El Noma Dinamarca,
sí,
eh?
Sí, el famós restaurant Copenhagen. Ara li dedica el seu menú de temporada, fet l'únic que és càrnic, diguéssim, des del punt de vista de carn de terra, no? Però això, a casa nostra, la veritat és que cada dia la gent en mengem menys, no?
Sí, tant. Sí.
De fet, fins i tot, es caça menys, diguéssim, eh? Jo, de fet, no seria capaç de caçar res, però és veritat que els caçadors cada cop hi ha menys relleu generacional.
Jo no caço, però m'estàs fent venir ganes d'anar, no sé, al Motel Empordà per dir alguna cosa i menjar una llebre a la Royal, eh? Però bé, vinga, anem als senglars. Senglars que tenim superpoblació, eh? Sí, és alarmant, això? Ens hem de preocupar?
Sí, de fet ens preocupa, eh? Perquè com que, de fet, això, doncs no tenen depredadors naturals i nosaltres ja cada cop els que tens menys. I, a més, per qüestions genètiques que s'han barrejat, doncs tenen més cries, s'adapten a tots els territoris, etcètera, etcètera. Doncs n'hi ha tants, que en realitat són un veritable problema pels nostres pagesos, perquè se'ls hi mengen els caps de blat de moro, un desastre, els hi malmeten tot. Són un perill per les carreteres? O sigui, de fet, ja paguem un extra de l'assegurança de cotxe perquè hi ha moltíssims accidents cada any provocats per senglars a les carreteres europees, no només d'aquí, i a més és que clar, ja ho sabem, si fins i tot arriba fins a les ciutats, eh?
Vull dir que hi ha... Aquí hi ha quatre carrers.
De totes maneres, això, no? És una carn que, si es queda al bosc, primer, bueno, podríem produir una plaga, no?, per sobre, perquè n'hi ha masses, doncs acabarien agafant alguna malura. Després, perquè si es moren i es queden allà, també és un problema de gestió de salut pública, i per tant, el millor que podem fer és menjar-nos-els.
Menjar-nos-els. Perquè a nivell nutricional, què n'hem de dir de la carn de senglar?
Doncs clar, és una carn molt magra i, per tant, té una relació de proteïna més alta, diguéssim, relacionada respecte al greix, no? Mm. Fins i tot la FAO diu que és una carn que, en aquest sentit, és molt bona, no? És veritat que s'ha d'anar en compte, perquè, com que és salvatge, hi poden haver triquines i coses, totes aquestes coses, per tant, el que no hem de menjar és carn que no sapiguem d'on vingui. Hem de comprar la carn de senglar que hagi estat amb la garantia sanitària, en un lloc que hagi passat per un escorxador legalitzat i que ens en garanteixi la traçabilitat, que no té malalties, etcètera, etcètera, i a partir d'aquí doncs podem cuinar-la de moltes maneres.
Mm-hmm. Clar, jo crec que molta gent pensa que és necessari allò una cocció llarga, com un estofat, per assaborir, o almenys per fer digerible, masticable, no?, una cosa com el senglar, però no necessàriament.
No, és veritat que, clar, nosaltres ara ja quasi bé que només ens hem quedat amb el civet, diguéssim, com a forma de menjar, no?, de moltes hores coent, etcètera, etcètera, que pel que li agradi està molt bé, en cas castanyes, amb purés de moniato, amb el que vulguis, no? Que vol vi negre, que l'estova. Però és veritat també que si agafem animals que són prou tendres, que diguéssim que tenen prou qualitats des d'aquest punt de vista, doncs en podem fer molts plats que poder no se'ns escauen, no? Mm. En podem fer des de, per exemple, fer-ne una picals a fer-ne una bolonyesa, o fer-ne bistecs i fer-los a la brasa, o marinals, o confitals, o rostils, o fins i tot coure'ls amb olla a pressió, fer-ne brous, daus, etc, etc. Mm-hmm. De fet, Alícia, amb la Fundació Catalunya la Pedrera, sí, n'hem fet un dossier descarregable, un autèntic llibre que ho explica tot, sí, absolutament tot, de dalt a baix, i que hi ha moltes receptes aptes per tots els públics, que us podeu carregar descarregar el nostre web.
Vinga, doncs jo, si m'animo a comprar-ne de qualitat i bona, i m'animo a cuinar-la, doncs me'l descarregaré. I què hem de comprar, Toni, aquesta setmana de temporada? Què
doncs,
toca?
Doncs toca oli nou,
Això
és una
bo.
Passada, Que bo que és el pa amb oli d'oliva verge extra verd, Aquest que ara tenim verd acabat d'extreure.
Sí, si tens un raig allà a prop, encara millor.
Dilluns vaig anar al Parc Agrari, la presentació de la guia dels Slow Foods, a Barcelona i entorns, i em vaig trobar el Martí Terès, que tenia el seu oli, l'oli on flumen, i em va dir, diu, m'he escapat per venir aquí a veure, dinar amb els amics, diu, perquè estic collint les olives ara a la finca de Vinaixa, no? I com ell, evidentment, molta gent està collint, val la pena si podem anar-ho a veure, i sobretot, gaudim d'aquest bé de Déu que tenim, que és l'oli acabat de premsar, l'oli acabat de fer.
Sí, sí. I varietats diferents, perquè no ens oblidem, que potser sempre tendim a les mateixes, no?
Sí, i a més la gràcia és que tenim, i cada cop ho fem més bé, no?, que no només tenim l'albequina, que és brutal, no?, a Siurana o Garrigues, però també tenim l'empeltre de la Terra Alta, la Corbella, la Farga, la Vera, etc. Jo el que faig, i el que aconsello fer, i escolta, no val res, és tenir sempre 5 o 6 ampolles diferents per amanir, no?, i jugar segons si ens agrada més aspre, si ens agrada més verd, si ens agrada més picant, perquè, escolta, és d'aquestes coses que no val cap caler i és un autèntic plaer gastar.
Però gastar-la ràpid, perquè l'oli, a mesura que passen els dies, es va fent malbé,
sí,
això sí. No és com
l'aire,
el vi.
Això sí, però encara tenim uns mesos, perquè precisament ara és quan és nou.
I què més? Que puguem amanir aquest oli, per exemple?
Colt, remolatges, porros, bledes, escarola, bolets a les terres baixes, l'altre dia em van ensenyar una cistella collida al Maresme, que feia molt goig, llobarros, sípies, calamars, raïms, pomes, peres, codonys, magranes, caquis, mandarines...
Jo ja començo a tenir cara de mandarina, de tantes que em menjo. Toni Massanés, moltíssimes gràcies. La setmana vinent ens retrobem.
Un cafè sol, diu? Ens queda una taula lliure on s'hi està tranquil. Si vol, li serveixo allà. Un restaurant caníbal a Berlín, amb Paula Molés. Nyap o top?
I després de les meravelles del mercat d'Alícia arriba la secció més perillosa d'aquest programa, Nyap o top, en què descobrim si un producte és una genialitat o bé és un desastre. De fet, la víctima d'avui, ja la tenim aquí, asseguda a l'estudi, Gerard Jubany, qui és la víctima?
Doncs avui és una persona que ja ha fet altres tastos aquí a la ràdio, concretament el programa Tast Vertical, que ja fa 5 estius que permet a l'Empar Moliner beure mentre està de servei. Això sí, quan s'acaba l'estiu, s'acaba el tast de vins i sentim l'Empar al Catalunya Migdia analitzant l'actualitat i fent el tast del pa que s'hi dona.
Bona tarda, Empar Moliner.
Bona tarda.
No et donarem vi, ja t'avisem, però entenc que ets una persona que li agrada degustar coses, no només vins,
I tant, m'encanta.
Tastar coses noves també, en un restaurant.
Sí. Sempre que n'hi ha un que em diuen, mira, s'ha obert aquest lloc, pensem, va, quan hi anirem, estalviem, sí, sempre.
Escolta, i què t'agrada menjar? No sé, tens filies, tens fòbies, ara em diràs que ets vegana, que ets omnívora.
M'agrada tot i m'agrada tot tipus de cuina. M'agrada tota la cuina ben feta. M'agrada la cuina de l'Hispània i m'agrada la cuina de l'Isop, per dir alguna cosa. M'agrada tot el que estigui ben fet.
Sí, clar, avui, per exemple, parlàvem del Santi Santa Maria.
Doncs era superamic meu, perquè com que estava venint cap aquí, no us he sentit, però ja us escoltaré després. Doncs era amic meu, m'agradava molt. Del Santi Santa Maria m'agradava molt un plat, que després s'ha copiat en altres restaurants, explicant-ho, eh?
Sí.
Que era la cansalada caviar.
Hombre.
Que era mític. Que era una cansalada a baixa temperatura amb puré de patata, sí, i caviar. Oh.
I caviar a sobre, sí, sí, els raviolis de gamba. Bé, no tastarem això avui. Gerard, què tastarem avui?
Escolta'm, parlant de caviar, potser la cosa una mica va per aquí.
Mira.
Avui pugem una mica al nivell respecte a la setmana passada, que us vaig portar una modesta truita de patates amb ceba precuinada del Carrefour.
Ah, sí, ho vaig sentir.
La cosa avui, jo crec que millora... Bé, no ho sé si millora.
No,
avui
sé,
us
no
he portat
sé.
Aquest producte que es diu xiaviar. El que dèiem del caviar.
Sí,
que
em sona
presenta...
a grip aviar.
Sí, té una buscada semblança a un pot de caviar i això està fet a base de llavors de chia, que són un d'aquests aliments que s'han posat tan de moda perquè diuen que són molt sans, són la llavor d'una planta que es diu sàlvia hispànica.
I Gerard, ens donaràs tres arguments a favor i tres en contra.
Exacte.
Que després ho decidirem,
si us sembla, comencem amb els tres arguments per defensar que això és un producte top.
Vinga, endavant.
Doncs començaré destacant l'esforç creatiu, no?, del qui ha parit el nom d'aquest producte, xiaviar. Aquí hi ha una mica de sentit de l'humor.
De los creadores de...
De la sabrosada. Ens vam trobar fa uns dies amb una sobrassada vegana que ni deien sabrosada. Doncs en aquest cas
tofonesa.
Tenim... La tofonesa també, és veritat.
Vull dir, sí,
aquí hi ha creativitat i sentit de l'humor per la gent que diu que els vegans sempre fan cara emprenyats, doncs no. Doncs en aquest cas tenim un producte elaborat a base de llavors de chia, que són d'un color fosc i petitet, i algun creatiu ha pensat, calla, que això s'assembla al caviar, i d'aquí la denominació xiaviar.
Mm.
Ho comptarem com a punt a favor.
Sí, tant.
Va, segon
més?
Argument a favor, el preu. A veure, segons el punt de vista, des del que tu miris, aquest producte pot ser car o pot ser molt econòmic. Aquest putarret de 145 grams de xiaviar m'ha costat 5,95 €. 6 euros. Són uns centimets, a veure,
sí, sí,
eh? No,
sí,
no és barat,
sí,
del
no.
tot. Però penseu que aquesta mateixa quantitat de caviar ens podria costar de 300 € cap amunt.
Uf.
Encara no ho hem tastat, però, per tant, potser estem davant d'un producte que és boníssim i ens costa 6 euros de res.
Bueno.
I el tercer argument a favor seria que, en principi, això és un producte sa. Si ens fixem en la informació que hi ha en un dels laterals del producte, hi trobem uns símbols que t'indiquen que no porta les coses que no porta aquest xiaviar, per exemple.
A veure, què?
Hi veiem una espiga de blat tatxada acompanyada pel text gluten free.
Vale.
També hi ha els símbols de... Hi ha com una mena de cuixa de pollastre tatxada, que vol dir que no hi ha carn.
Pobre pollastre.
També és ous free, també és làctics free, soja free, i només hi ha un simbolet no tatxat que és un aglà. He buscat què vol dir l'aglà. No crec que això porti aglà. Vull dir, he buscat a internet.
Potser el símbol de vegetal, no? De que és un vegetal,
sí, sí,
de que
sí,
tot
sí,
és vegetal,
sí, sí,
no
sí,
sé.
Exacte. Bueno. I per reforçar la idea que ens trobem davant d'un producte saludable, detecto fins a dos eslògans a l'envàs, un que hi diu disfruta cuidándote, se suposa que això ens hi ajudarà, i un altre que diu tu salut és important, per si no
hi havies
important. Pensat mai en que amb la teva salut pot ser important, doncs aquí t'ho recorden.
Correcte.
Per tant, tercer punt a favor.
Vinga, hem sentit els arguments a favor i anem ara als arguments en contra.
El primer argument en contra el trobem en un lateral de l'envàs, concretament aquí on hi diu sabor nórdico.
Hombre, com?
Perdona.
Nórdico, ho has comprat a l'Ikea?
Clar, nórdico és un sabor, quin gust és nórdico de salmó.
És el nou umami.
Clar, és sabor de mantega, de fusta de moble d'Ikea, de neutrògena, la crema de mans que un anunci assegura que utilitzen els pescadors noruecs. Per tant, aquesta indefinició m'inquieta. Sabor nórdico, què és? Segon punt en contra, els ingredients. En els arguments a favor he acceptat la denominació xiaviar com a demostració de creativitat i sentit de l'humor, però sempre hi ha un límit. I si jo fos un tio preocupat pel que menjo, no m'agradaria llegir que un dels ingredients d'aquest producte és mucho amor.
Mucho amor, de veritat?
Sí, posa mucho amor. Vull dir...
Mare de Déu!
Aquesta poca rigorositat pot passar factura en alguna persona molt preocupada en saber què porta allò que està a punt de comprar-s'ho fins i tot d'ingerir.
M'imagino dos amants, elaborant el xiaviar.
Potser són dos amants que no s'han rentat les mans, ja se sabe, vull dir... Per cert, a part de mucho amor, això també porta... Aquí són ingredients una mica més seriosos. Aigua de manantial, sense especificar d'on ha sortit. Llavors de chia, llimona natural espremuda i algues gallegues.
Ah.
Després obre parèntesi a les algues gallegues i diu alga kombu, escrit amb K. No sé fins a quin punt els gallecs escriuen les coses amb K. Alga wakame.
Sí, també amb K.
Alga dulce, escrit amb S. I alga lechuga de mar, que seria l'alga que més sonaria gallega, no? Una mica, la lechuga de mar. Per tant, segon punt en contra.
El tercer, vinga, últim.
L'aspecte. Si et refies molt de la vista a l'hora d'escollir o no un producte, aquest té bastants números perquè el descartis. Perquè així com el caviar autèntic té un aspecte negre, brillant, i cada una de les boletes dels ous està perfectament definit, en aquest cas les llavors de chia estan com atrapades en una massa viscosa transparent que ho omple tot, no? Tot el pot està ple d'aquesta massa viscosa, aquest líquid amniòtic, no? I d'entrada no et fa obrir la gana.
Però la gent que es vol cuidar no ja sap que ha de tenir... No, però de tota manera, el color del caviar...
Jo vull tastar, eh?
Veritat...
Ho tastem o què?
Sí.
Vinga, obre, bon pa.
Però fa un aspecte, eh, de caviaritat. Deixa'm tastar.
De caviaritat.
Espera't, jo n'agafo... Ostres, costa,
sabeu,
eh?
Sabeu el blandi blu,
sí,
aquest...
Sí, correcte. Jo n'agafo i us passo el pot, eh?
Sí.
N'agafo una cullerada...
Us espero.
Una cullerada generosa.
No, que el Gerard no ho prova, eh? No t'ho perdis. Això. Ell aquí va donant arguments, però...
Hòstia, mira, em dic una cosa.
Som bastant valentes, eh?
Deu ser saníssim, perquè té gust de lechuga de mar. Deu ser saníssim, però deu ser molt sa. Però... On ho has de posar, això? Amb una torrada? És
sí,
absurd, no?
És un producte com per untar, sí, sí.
Bé, a veure...
Imagina't una mantega bona, una mica de pebre a sobre.
Sobre un alvocat, no? La gent que es cuida menja alvocats.
Però com que deu ser sa, tu tampoc ho fas per la il·lusió de...
També és veritat que menjant això... massa bé el gust de chia, no sé quin gust té, perquè li notem molt el gust de... Té un gust de mar bastant potent, eh?
Una cosa salada, eh?
Però a mi la textura aquesta em tira enrere, eh?
El sabor nòrdico, noteu el sabor nòrdico?
Sí, una mica nòrdico sí que és.
Per sopar, diu, avui anem a sopar. Potser no ho posaries. Ara, per fer-te el sassi, no?
Jo ja ho tinc decidit, eh?
Molt bé, doncs, a veure, anem al veredicte. Paula, si haguessis de situar aquest chia viar en un punt entre el producte top i el producte nyap, a prop d'aquesta dia...
Una, dos i tres. Nyap!
Nyap!
Ai, Empar, tornaràs?
Sí, vale, us escolto sempre.
Portaràs vi?
Soc la típica que us escolta sempre.
Portaràs vi per fer
cada
baixar
dia, eh?
Sí, el proper nyap?
Sí, tant que sí. Sí.
Vinga, doncs al restaurant Caníbal sempre tindràs les portes obertes. Digues.
Fem un dia un vi... curiós, aviam si trobeu un nyap. Això sí que es podia fer un dia.
Ah, sí,
un dia d'aquells que dius, és un geni o és
ja
un imbècil?
Ja el tens triat, eh? Vale, doncs guarda'l, que el Jovany s'ho prepara, això. Escolta, aquí sempre torna al nostre restaurant i, a més, per tastar coses bones. Bueno, algun dia potser fa alguna crítica dolenta, no ho sé. És el senyor Filip Regol, respectat per tots, eh? I per tu, també.
Sí, tant,
Avui he visitat un restaurant, com sempre fa, i aquesta és la seva crítica.
L'Artesana, Sant Joan de Malta, 150, Poble Nou, Barcelona.
Continuem amb la gastronomia de barri, aquesta vegada a Poble Nou. El nivell gastronòmic d'una ciutat no es mesura només pel famós restaurant del seu centre històric o comercial, sinó també per la possibilitat de menjar bé als seus barris, una mica més apartats. Fa una mica més d'un any que va obrir l'Artesana de Poble Nou i ja hi he fet unes quantes visites. Ja el nom és com una promesa de serietat, l'Artesana. Potser és el restaurant que m'agradaria tenir just a costat de casa, perquè sap combinar perfectament l'al·licient del seu menú diari a només 12,50 i la seva suggeridora proposta a la carta, amb plat d'un nivell culinari excel·lent, que van de 4 a 12 euros. Dos joves cuiners pencaires es van ajuntar per crear aquesta deliciosa petita casa de menjar a 300 metres de l'edifici de Mediapro. Pau Pons venia del Gresca i l'Héctor Barbero del Montvinic, dues cases de referència de la gastronomia barcelonina. La terrassa, encara oberta els dies de bonança, davant la gran esplanada de la caserna dels bombers, és un dels atractius de la casa, però la cuina és el que fa tornar la gent. Barreja els plats de tota la vida, perfectament treballats i amb bon producte, amb els platets més moderns i frescos que podrien recordar l'elegància del Gresca, encara que tinguin la seva pròpia personalitat. Croquetes, amanida russa, callo, patates brava, estan prou bé, però a totes les meves visites he anat demanant la suculent prendada de bacallà amb una galeta de patata cruixent i rovell d'ou colant, la perfecció del punt de sal i les textures. En un restaurant d'aquesta característica, sempre hi ha d'haver un plat d'aquest que te'l facin recordar i et faci sentir les ganes irrefrenables de tornar-hi. Per mi és aquesta brandada. Però m'agrada també la papada amb navalles i pipar vinagrada o el fantàstic peu de porc amb picada que podria agrair un punt de picant. Crec que abans ho tenien, però algú se'n va queixar. La cuina catalana és potser massa tímida amb els picants. Recomana que es demani amb aquest toc picantet. Vaig tastar també el menú del dia, coca de pasta de full amb ceba crocant i formatge cremós i fideus a la cassola amb salsitxes artesanes. i uns petits daus de mongetes tendres, tot una mica al dente i deliciós. Potser els postres són el més fluix de la casa. Fa un any que tenen el mateix pastís de xocolata i tocaria potser afegir-ho alguna proposta més, no? Tema vi. Romana Reyes, la dona de l'Hèctor, sempre té algú vi negre català lleuger com aquest trepat de la Conca de Barberà del celler del Molí de Capellans. L'artesana només tanca el diumenge tot el dia i el dilluns i dimarts a la nit.
Gràcies, Ragol.
Tu, i de propina què deixem?
Ah, un Jordi Estorgó, no?
Home, va, és molta propina, això, eh?
Sí, sí, molta. Ah. Vinga.
Ho diré ràpid. La cuina de l'àvia és una farsa. Per mi la cuina de l'àvia, de les meves almenys, és una cuina recremada, refregida, rebullida. Una cuina excessivament salada, oliosa, recarregada i, per sobre de tot, ho he de dir, mediocre. Segurament, mentre dic això, han saltat alguns transistors per la finestra. Àvies, no us enfadeu. Moltes cuineu de meravella i algunes de vosaltres teniu receptes úniques que convé preservar. El que vull dir és que l'expressió cuina de l'àvia no pot ser garantia de res. A casa meva ni l'àvia ni la mare han cuinat mai bé. No passa res, ho admeten elles mateixes, que sempre han cuinat perquè els ha tocat, perquè l'àvia i el pare han evitat els fogons i qualsevol altra tasca domèstica. Ara bé, que digui que la cuina de l'àvia és mediocre no vol dir que no la gaudeixi. Al contrari. M'explico. Realment, la cuina de la iaia no és una cosa que tingui tant a veure amb les receptes com amb el record, la memòria. Hem idealitzat aquells cigrons amb fideus i arròs que en realitat eren una pastarada o aquells macarrons gratinats amb sobredosi de mantega perquè els feia l'àvia. És com quan tornes a mirar una pel·lícula que durant la teva infantesa vas venerar fins a obsessió i realment ara et sembla un trunyo monumental. Però la tornes a mirar i la tornes a gaudir perquè et porta bons records. Doncs amb la cuina de l'àvia, exactament igual. És un nyap, però un nyap que ens porta bons records.
Abaixem la persiana del restaurant Caníbal. Tornem a obrir dissabte vinent a les 3 de la tarda. Canviarem el menú, però serem els mateixos a la cuina. Enric Vidal, Gemma Safont Tria, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
Entre tanta literatura i tanta filosofia, entre tant parlar de cuina, pot ser que al final ens oblidem de cuinar. I jo el primer. Déu no ho vulgui. Santi Santamaria.
Loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That were no DJ, that was hazy cosmic jive. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a Starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks